Ara us deixem amb el Tu diràs i tornem demà a 8:45, com sempre. Que vagi bé, bona nit.
Amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs en aquest dilluns 17 d'octubre del 2022. Obrim una nova setmana esportiva i de moment ja comença una mica millor pel Barça, amb notícies certament positives que ja tocava després de la setmana tràgica que hem hagut de viure aquesta setmana passada entre la Champions i el Clàssic d'ahir. Ara en parlarem, tranquil·lament, en temps de tertúlia, amb Santi Nolla, Antoni Bassas i David Bernabéu, però la notícia a aquesta hora de la nit és a París. Fa només una estona, Alexia Putellas ha tornat a guanyar la pilota d'or.
Who is the fifth Ballon d'Or of history?
Alexia Putellas.
Per segon any consecutiu, la capitana del Barça és considerada la millor futbolista del món, segueix fent història. Alexia Putellas i el Futbol Club Barcelona, i segur que això li donarà ànims per continuar amb la recuperació de la seva lesió. Però és que, a més, Gavi ha estat designat el millor jugador jove del món.
¿Quieres decirlo?
At the same time.
And the winner is Gavi.
I un altre jugador del Barça, com Robert Lewandowski, ha guanyat el premi Gerd Müller, el màxim golejador de la temporada passada.
You may now announce the winner of the Gerd Trophy, please.
Okay, the winner is Robert Lewandowski.
Una triple alegria pel barcelonisme que ha viscut en directe al Teatre de Châtelet, a París, l'enviada especial de RAC1, Laia Coll. Hola, Laia, què tal? Bona nit, bonsoir.
Hola, bona nit, bonsoir des de París. Dia plujós, s'ha acabat tot just fa uns minuts aquesta 66a gala de la pilota d'or. Ara els convidats, els participants en aquesta gala que van abandonant a poc a poc per l'alfombra vermella al Teatre du Châtelet, on Alexia Putellas, la catalana, la migcampista de 28 anys de Mollet del Vallès, ha tornat a fer història, ha tornat a guanyar la pilota d'or i l'ha guanyat per segona vegada consecutiva. És la primera jugadora que revalida aquest premi. Alexia Putellas, que ha rebut la seva segona pilota d'or, que la torna a convertir en la millor futbolista del món i també en una nit on hi ha hagut altres premiats. Com deies, Gavi ha guanyat el trofeu Copa a millor jove jugador menor de 21 anys, ha rebut el premi de mans de Pedri, que era el vigent campió. Lewandowski ha guanyat el premi a màxim golejador entre clubs i seleccions. El polonès va fer fins a 57 gols i també el Real Madrid ha estat un dels altres clubs premiats en aquesta gala. Courtois ha rebut el premi a millor porter, el premi Yashin, i Benzema ha estat el gran ovacionat aquí al Teatre du Châtelet guanyant la seva primera pilota d'or. Ha sigut el primer francès que guanya aquest prestigiós premi des que Zidane ho va fer el 1998. Sadio Mané, el jugador del Bayern de Múnich, ha rebut el nou premi Sòcrates per les seves bones accions en favor del futbol i també de la societat, i el Manchester City ha estat nomenat el millor club de la temporada 2021-2022.
Aquests han estat els premis que s'han donat. La Laia, sentim crits, és encara a la zona mixta, a la sortida d'aquest Teatre de Châtelet, esperant a veure si algun protagonista del Barça vol fer alguna declaració després d'aquesta nit en què, insistim, el Barça ha estat protagonista a París en aquesta gala de la pilota d'or, amb Alexia Putellas, amb Gavi i també amb Robert Lewandowski. Començarem a repassar, però, tot el que s'ha dit després d'aquests premis. I començarem en un dia també històric pel futbol català i pel futbol del Barça, amb el discurs que ha fet Alexia Putellas quan ha pujat a l'escenari a recollir aquesta segona pilota d'or consecutiva.
Estoy muy feliz de volver a estar aquí. La verdad que cuando hace un año conseguimos ganar el primero, me propuse yo misma intentar mejorar ese año para ponerlo al servicio del equipo y por supuesto que verlo recompensado de esta manera pues me enorgullece. Sin duda, sin mis compañeras pues esto no sería posible, no estaría aquí. Las aprecio muchísimo, es un privilegio ser su compañera. Por supuesto también al cuerpo técnico, al entrenador, esas personas que me ayudarán a mejorar día a día, que se comprometen también conmigo misma para ayudarme a conseguir eso. Al club, per suposat, al senyor president, junta directiva, a totes les persones que treballen al club. És un privilegi jugar al Barça, bueno, tothom... sabeu que sóc.
Aquesta és part del discurs que ha fet Alexia Botellas, però és que ara mateix la tenim a la zona on s'estan produint les entrevistes amb la Laia Coll.
Escoltem la doble campiona de la pilota d'or.
L'any passat no sabia ben bé el que era ser pilota d'or, ho vaig entendre tot, i tornar aquí ara doncs, em fa encara pues, més feliç sabent el que ja és ser pilota d'or.
Si tu t'has recordat de l'escenari, del moment que estàs passant, de la lesió, és evident que guanyar una pilota d'or no retalla terminis, però home, ha de ser un xut d'energia, d'adrenalina.
Sí que ho és, sí que ho és, no us enganyaré. En el moment que ho vaig saber va ser com una felicitat enorme, és com tornar a sentir-te futbolista, no? Que la lesió t'aparta una mica d'aquest sentiment i com de tornar aquesta adrenalina, tornar a celebrar coses... I, bueno, al final em feia recordar, no?, totes aquestes celebracions, el per què juguem, el per què ho fem, i, sens dubte, doncs, no retallarà plaços, com has dit, però la meva energia ara torna a estar a dalt.
Alexia, fa una temporada vas dir que era necessari que les noies, les futures futbolistes, tinguessin referents. Tu t'has convertit ja en un referent per les generacions presents i per les generacions futures. Què esperes que comporti aquesta segona pilota d'or? Quins canvis esperes veure?
Bueno, el que espero... sobretot que la següent generació no tingui que invertir energia en coses que no sigui rendir, estar al 100% en centrades en entrenar, dormir, menjar i poc més, i centrades completament en la competició. Això encara no passa. Les anteriors generacions, abans que jo, encara passava menys, i espero que a elles doncs, ja els hi arribi el ser professional en tot el context de la paraula.
Fa 3 anys feies broma. D'on està Alexia? Aquí esperant alguna nominació. Ara, amb 2 anys, ja tens 2 pilotes d'or. Com estàs vivint aquest boom? Perquè, d'una certa manera, t'ha canviat la vida. Com ho estàs gestionant una mica tot?
Me'n recordo aquell moment, i va ser perquè tota l'estona, companyes, bueno, l'entorn del futbol, els mitjans, en plan... on està l'Alexia, on està l'Alexia, i em vaig aixecar pues, graciós aquell dia i vaig contestar en el Twitter, però bé, no era algo que em treia la son, tot el contrari, i ara doncs molt contenta que això s'hagi vist recompensat, però ja et dic, no treballo pensant en què vull esperar la recompensa, treballo perquè m'agrada i perquè és el que m'apassiona.
Temps de mirar el mòbil, rebre algun missatge, alguna felicitació?
No sé ni on el tinc el mòbil, estarà per l'avant. No, encara no.
Alexia, estem normalitzant ja que guanyis premis, però has convertit en excepcional allò normal. Com ho estàs vivint? Ets conscient que has tornat a fer història?
Crec que no. Crec que no, i això també és com les lligues i tot el que guanyem. No, tampoc vull ser conscient fins que no s'acabi aquest somni, que serà quan em retiri. Llavors ja comença a valorar-ho, perquè no vull conformar-me amb el que hem aconseguit fins ara.
Doncs les paraules d'Alexia, que marxa per aquesta catifa vermella del Teatre Duchatelet amb la pilota d'or, amb la segona pilota d'or, lluent l'Alexia Botellas amb un vestit de lluentons, feliç amb la seva pilota. També abandonen aquest teatre on s'ha portat a terme la 66a gala de la pilota d'or. Les seves companyes, que també estaven nominades, Rolfo, Oshoala i també Lucy Brons. No hi ha pogut ser Aitana, que ha preferit quedar-se a Barcelona per recuperar-se d'aquestes molèsties que encara arrossega de la lesió, i està amb les màximes garanties dimecres a l'estrena en el debut del Barça a la Champions. I també hem vist ja passar per aquí Gavi i Lewandowski, que han estat els altres premiats del Barça.
Doncs hem escoltat en directe a les 10:39 Alexia Botellas, la gran triomfadora aquesta nit en aquesta gala de la pilota d'or, guanyant el seu segon guardó de forma consecutiva. I dimecres s'estrena el Barça femení a la Champions, el Johan Cruyff, en aquest cas el partit contra el Benfica a les 9 de la nit, Barça-Benfica, el Johan Cruyff, evidentment en directe a RAC+1, tota la Champions, com ja van fer la temporada passada del Barça femení. I demà tindrem una jugadora del Barça per parlar d'aquesta estrena de la Champions. Demà, tu diràs, Marta Torrejón, per explicar-nos com està el Barça intentant arribar molt lluny, intentant guanyar la segona Champions de la seva història després de la temporada passada, que s'hi van quedar les portes amb aquella derrota contra l'Olympique de Lió. Això és el que deia Alexia en directe, i durant el discurs, Alexia, evidentment, s'ha recordat del club, s'ha recordat de les seves companyes, s'ha recordat de la família, ha parlat també de la lesió, com ara escoltàvem, diu que s'ha tornat a sentir futbolista d'alguna manera, no?, després d'estar molts mesos apartada dels terrenys de joc amb aquest premi, i que això li ha de donar força pel tram final de la lesió. Perquè, Laia, en principi deu estar més o menys a la meitat, no?, del que s'esperava del termini de recuperació ara mateix.
El termini de recuperació que vam explicar a RAC1 estava al voltant de 6 a 8 mesos. El que passa que avui Alexia ha dit, doncs, que a poc, és cert que el genoll li està responent molt bé, però que a poc, és cert que la recuperació va bé, va dins dels terminis, i la voluntat seria que Alexia pugui estar disponible per les eliminatòries de Champions, sempre i quan, doncs, el Barça hi arribi, i això ens situaria a finals del mes de febrer o principis de març.
S'ha emocionat, no?, també, quan li preguntaven per la lesió durant el lliurament de la pilota d'or a l'escenari d'aquest teatre Xatelet, oi, Laia?
Doncs sí, mira, Alexia ha rebut, l'any passat va rebre la pilota d'or en mans d'Mbappé, aquest any ho ha fet de Shevchenko, l'ucraïnès, que va guanyar també una pilota d'or. Ha estat especial el motiu, primer perquè Shevchenko, doncs, ha fet un discurs molt emotiu en relació a la situació que està vivint el seu país. Després Alexia ha fet el seu discurs com a guanyadora, aquest discurs que ara estàvem escoltant, i després li han fet un vídeo on hi apareixia Pedri valorant les qualitats futbolístiques d'Alexia, el que estava fent pel club, i també la seva mare. I han posat imatges dels dos partits de la temporada passada històrics, amb doble rècord del món d'assistència al Camp Nou, i Alexia, quan ha acabat el vídeo i li han preguntat com estàs, realment li ha costat molt parlar amb la veu entretallada, dient que ella el que realment volia era poder tornar a estar al terreny de joc i tornar-se a sentir futbolista.
Va bien, pero no te voy a engañar, y he hecho mucho de menos todos esos momentos, sentirme futbolista y hacer lo que más me gusta. Lo he hecho mucho de menos, la verdad.
Lo he hecho mucho de menos, la verdad. Això era sobre l'escenari. Després, un cop ha baixat, Laia, hi ha hagut una roda de premsa i, evidentment, també li han preguntat per la lesió i per moltes més coses.
Sí, i comencem escoltant precisament el que ha dit de la lesió, que quan torni, diu, vol estar segura que pot oferir el seu millor nivell.
Puedo decir que va muy bien, que la rodilla va respondiendo bien, que voy evolucionando día a día, y si todo va como espero y esperan los médicos y todo el club, pues espero jugar esta temporada siempre que yo me sienta bien, porque no me permitiría volver a los terrenos de juego sin el rendimiento que creo que estaba dando.
Alexia Putellas, que aquesta temporada s'ha tornat a superar. La temporada passada va ja guanyar la pilota d'or, però és que fins i tot aquesta temporada ha millorat els seus registres. Alexia Putellas és migcampista, però ha registrat uns números de davantera total: 42 gols i 23 assistències, 28 assistències, perdoneu, 42 gols i 28 assistències entre club i selecció, millor jugadora de la temporada per la UEFA, millor jugadora de la temporada de la Champions, màxima golejadora de la Champions, 3 títols nacionals amb el Barça, tots els possibles, i subcampiona d'Europa. Una Alexia Putellas que ha dit que no ha sigut del tot sorpresa que hagi tornat a ser la guanyadora d'aquesta pilota d'or, però sí que ha volgut agrair al jurat que l'hagin votat per davant de Vin Smith de l'Arsenal i guanyadora de l'Eurocopa amb Anglaterra, i Sam Kerr, que igual que la temporada passada ha completat el podi, dir que entre les 5 primeres també hi ha hagut Aitana Bonmatí.
Cuando me lesioné el día antes de que empezara la Eurocopa, pues veía todo esto, no pensaba en esto, ¿no? Pero luego ya lo veía un poco lejos. Pero bueno, como sabéis, también el criterio ha cambiado y va por temporada deportiva. Entonces creo que el jurado se ha basado en eso, que al final estuve lesionada el último mes de la temporada, que era un mes importante, pero han valorado, pues, el trabajo de todo el resto de la temporada.
Alexia Putellas, doncs, que comentava un dels canvis que hi ha hagut aquesta temporada en la pilota d'or, és que han canviat els criteris, entre d'altres coses, que ha passat. Abans es valorava l'any natural i ara s'ha valorat la temporada sencera, és a dir, la temporada 2021-2022. Alexia Putellas, que també ha celebrat que estigui, que defensi els colors d'un club que aposta pel futbol femení sense fer distincions.
da igual si eres de un sexo o de otro, que al final el proyecto deportivo es el mismo y te dan todo y el respaldo es siempre el máximo. Entonces, en ese sentido, no, sí que lo único diferente respecto al año pasado es mi situación personal, que estando lesionada cambia.
Doncs, que comenta aquesta situació personal, una Alèxia que també ha intentat explicar com s'ho fa per ser cada dia millor, per seguir-se superant malgrat arribat a dalt de tot, doncs, per mantenir-se entre aquest prestigiós club selecte.
Crec que ajuda molt fer-ho amb passió cada dia, el voler ser millor, el voler que aquesta millora sigui al servei de l'equip, voler que desitjar que tot vagi bé, el compromís amb l'objectiu. Jo crec que et diria que aquestes són les virtuts, i sens dubte que el més difícil no és arribar, sinó mantenir-se.
Alèxia Putellas, que ha comentat que s'han vist canvis des que va arribar la pilota, la primera pilota d'or pel futbol espanyol, la primera d'una futbolista tant en categoria femenina com masculina, d'una jugadora, d'una futbolista catalana. Ha parlat dels canvis que hi ha hagut, diu que s'ha anat endavant, però que encara queda continuar fent molt camí.
La sensació era com necessitàvamos oportunidades para jugar, y ahora la sensación es necesitamos estructuras profesionales para realmente nosotras poder hacer bien y mejor nuestro trabajo, para que nada más y nada menos los fans lo disfruten. Entonces, creo que se ha conseguido encontrar el camino, pero sí que es verdad que hay que recortar muchos años de desventaja que hemos tenido las mujeres en todo el mundo.
I un últim document, en aquest cas parlant de la selecció espanyola i de tot l'incident, tot el capítol que hi ha amb les jugadores que van renunciar a la selecció. Alèxia, com a tal, no va enviar el correu renunciant a la selecció, perquè com que està lesionada no estava convocada, no podia ser convocada, però sí que a través de les xarxes socials va donar suport a les seves companyes. Alèxia, que és la segona capitana de la selecció espanyola, ha dit que cal diàleg. Això sí, tampoc no s'ha volgut mullar, ha insistit que avui no era el dia per parlar d'aquest assumpte.
Me pone muy triste, creo que hay que hablarlo, pero también pienso que hoy no es el día, que hoy es un día de celebración histórico para mí, para todo el mundo, y creo que hoy la razón pues es esta y nada más.
No ha volgut entrar, Alèxia, en tot el caos que hi ha i la polèmica amb la selecció espanyola. Sí que és cert que durant el seu discurs...
Espera un moment, Aleix, sisplau, la porta, el president la porta.
Avui el fet de tenir, doncs, una jugadora i dos jugadors que els han nominat i, a més, han guanyat, no? El que el Gavi, a més, mostri el seu caràcter cridant visca el Barça quan rep el guardó. L'Alèxia, que ens emociona molt el fet de que guanyi per segon cop la pilota d'or, i el Lewandowski, que el premin com a el millor golejador, és un orgull, és un orgull. I avui el Barça, doncs, la veritat és que està present a aquesta gala, que és una de les gales més importants del futbol, i molt agraït als jugadors i jugadores perquè donen tot el que tenen per promoure la imatge del Barça al món.
President, com valora el que està fent Alèxia?
Home, una valoració extraordinària, perquè és un orgull pel Barça, és un orgull pel Barça, ella com a jugadora, i el fet que guanyi per segon cop la pilota d'or és extraordinari.
Gràcies, president. Doncs s'emporten ja el president, i a mi també se m'estan enduent, ja està. Ara moments una mica caòtics perquè estan sortint tota l'expedició del Barça, també la del Real Madrid. Ara per sort ha deixat de ploure a París. Però bé, les paraules del president Joan Laporta dient que és un orgull que una jugadora com Alèxia defensi la samarreta del Barça, i també celebrant els premis que han rebut Gavi i Lewandowski, sobretot destacant això, que ens ha sorprès una mica a tots, que Gavi, sabeu que no és un jugador que està molt habituat a parlar davant dels mitjans de comunicació, estava avui una mica nerviós, ha fet el seu discurs, l'ha fet impecable, molt bé, agraint a tothom, i ha acabat dient visca el Barça.
Sí, sí. La veritat és que se'l veia nerviós, se'l veia poc habituat a aquest tipus de situacions, Gavi. Doncs bé, també aquesta declaració, en aquesta zona mixta, en aquesta catifa vermella, a la sortida del Teatre Châtelet, del president Joan Laporta, avui més feliç que ahir. Ahir ja us explicàvem que va tenir un dia complicat, primer baixant al vestidor de l'àrbitre a reclamar doncs com anava el criteri del VAR, perquè entrava a veure algunes accions i algunes no, el clàssic d'ahir, i després també amb aquell problema personal i familiar que va tenir amb el seu fill a Madrid i que el va obligar a quedar-se a Madrid durant el dia d'ahir. Avui, però, el president ha pogut ser a París i ha pogut gaudir d'aquesta jornada en què el Barça ha estat molt protagonista en aquesta gala de la Pilota d'Or, que, recordem, ha coronat Karim Benzema com el millor jugador masculí de la temporada passada, premi merescut, des del meu punt de vista, i també Alexia Putellas com la millor jugadora del món al futbol femení per segon any consecutiu. Ja tenim aquí a la taula de l'estudi de RAC1 el Santi Nolla, director de Mundo Deportivo. Hola, Santi.
Hola, Aleix.
Què tal? Bona nit. L'Antoni Bassas. Hola, Antoni.
Bona nit, Aleix.
Bona nit. I el David Bernabéu. Hola, David.
Hola, Aleix. Bona nit.
Què tal? Bona nit. Bé, ja parlarem del clàssic, us deixaré opinar sobre tot el que va passar ahir.
Resultats de la cursa...
No, no entris per aquí ara.
No, no, simplement per recordar... Clàssic, no? Vull... Nosaltres amb això, en les curses, som resultadistes, sí. No som romàntics. Aleshores, devies guanyar o...
No, no. Era la gran... Jo tot el cap de setmana pensant, què haurà fet l'Aleix?
No, no, no. Doncs sí, vaig acabar segon de la redacció de RAC1 masculina, diguem.
Què dius ara?
Sí, va haver-hi un company del món a RAC1, Sergi Ambudio, jo suposo que el va entrenar Basté, no? Van fer una sessió amb Basté, unes sèries, i va guanyar Sergi Ambudio. Des d'aquí, felicitats. Vaig córrer amb por.
Sense determinació, no, sí. Et va treure
molt. Ets fràgil mentalment.
No, 20 segons. Jo crec que és al revés, vas córrer molt bé, vas mantenir la possessió de les cames durant molt temps, però al final...
Vaig fallar.
I en el còmput global dels participants, no, que éreu 5.000 o una cosa així?
No, 3.600.
3.600.
3.600, que va ser el rècord d'una cursa popular a Sant Cugat. Mai havia corregut a Sant Cugat tanta gent.
Sí.
Crec que el 95 vaig acabar, el còmput global. Està malament.
Estem en bones mans, no?
Sí. Sí.
Algú que predica amb l'exemple. Fa un programa en esports i corre.
Sé que el coneixeu bé, Xavier Bosch, no? Sant Cugatenc, també hi era, va estar per allà...
Sí, estàs en el top 100.
Sí, sí, sí. I vaig veure el Xavier acompanyant l'Albert Tom, que van fer la cursa caminant, perquè és una cursa popular, això de RAC1, i escolta, li anava ensenyant Sant Cugat, i l'Albert va quedar molt content, i el Xavier també, vull dir que... Sí, sí. Va ser una gran matinal, la veritat. És un plaer que els oients t'acompanyin en situacions així, perquè fa que valgui la pena, no?, una mica la professió que tenim i aquests horaris intempestius en què treballem. Bé, després d'aquest unanisme, seguirem
el temps, amb... Perdona, el temps, en quin temps ho vas?
Temps, sí. No és una mala marca, 20 minuts 44 segons. No, 20 minuts 39. 5 segons a vegades és un món. 20:39. El guanyador 20:16, l'Ambudio. Tio, corria, que se l'espalava. Bé, què? Com a mínim una alegria, no? Anava a dir, avui, com a mínim una alegria després d'aquesta setmana.
No?
Dues, no? Tres. Bé, i Lewandowski, el Müller també. Bé, pressa amb el Bayern, no? Aquest premi el va guanyar.
No, Madrid estan traient fum pels queixals.
Ja, perquè al City li han donat el premi al millor club de l'any.
Sí, sí. Sí, fins i tot la imatge de Guardiola se'ls apareix la nit de Benzema. Se'ls apareix la imatge del Pep per davant. I perquè entenen, jo crec que amb raó en aquest cas, que Courtois no pot quedar setè en aquesta llista.
De la Pilota d'Or.
Sí, clar.
Ha quedat, per cert, Benzema, Mané i De Bruyne. A mi el podi aquest any em sorprèn una mica.
Hi ha moltes coses. O sigui, Courtois no pot quedar setè. És impossible en aquesta llista, tot i que sabien que no guanyaria. Hi hagi Cristiano Ronaldo.
I
Messi
no. Messi no està entre els 30 primers.
És increïble. Messi coix, hi ha de ser. O sigui, va fer millor any que
però en joc de Mané, jo crec que hauria d'estar Mbappé. O sigui, com jugador, si tu has de triar els tres millors jugadors del món, el més discutible per mi, en aquest sentit, seria Mané.
Sí.
I després que Courtois
Mbappé...
sí, és a dir, jo no recordo...
Què deies, Laia, perdona?
No, dic que Mbappé ha quedat sisè, que Lewandowski ha quedat quart en aquesta llista, sí. Cinquè Salah, i sobre el que ara comentàveu, que no hi havia Messi entre els 30 finalistes, fins i tot l'equip, que és el mitjà associat a France Football, que és qui l'organitza, va haver de sortir com una mica donar explicacions pels quals Leo Messi no estava entre aquesta trentena de finalistes. Leo Messi, que és el màxim guanyador de tota la història de la Pilota d'Or, amb 7 guardons, doncs el que van explicar és els canvis de criteris que hi ha hagut aquesta temporada, que en comptes de valorar l'any natural, es passava a valorar la temporada sencera, i sobretot s'incidia en que es valoressin més les actuacions individuals que no pas col·lectives, els èxits col·lectius, i s'agafaven els números de Leo Messi la temporada passada, que crec que va fer només 6 gols en tota la Lliga Francesa, va tenir una actuació discreta amb el Paris Saint-Germain, i justificaven d'aquesta manera que Leo Messi no estigués entre aquests 30 finalistes, perquè també un dels altres punts és que eliminaven que tot el que tu havies fet en la teva carrera també comptés en la nova edició.
Bé.
Per una mica intentar obrir i que no es convertís en un grup tan tancat.
Aquest és el criteri que té l'equip.
Sí, és una lluita de golejadors.
Sí, sí. És que ara mateix això és el que està passant, no? Sí. Vull dir que el gol, el que es veu, és el que acaba tenint el vot.
Bé. El gol i, clar, sí, per exemple... O sigui, si tu analitzes com està Cristiano i com està Messi en aquests moments, la diferència és brutal. Però és brutal, no només a nivell de gols, és brutal a nivell de talent.
O de joc.
D'incidència i d'influència en qualsevol zona del camp. Sí, sí. I crida l'atenció, sincerament, que Courtois sigui setè. Jo crec que és un mal dia pels porters. O sigui, no hi haurà cap porter avui en dia al món que es pensi que algun dia pot aconseguir la pilota d'or. Només l'ha guanyat una a la història, que és la filla Xin,
sí, sí.
En 60, als anys 60, no, els 60 l'ha guanyat Luis Suárez.
De fet, el premi que donen en aquesta gala es diu Yashin, no?
Es diu Yashin,
clar,
sí. Però és que jo no recordo un porter que hagi incidit tant en una final de Champions perquè el seu equip guanyi. En les eliminatòries també, però és que a la final de Champions l'equip et tira 23 vegades.
Al Liverpool,
al Liverpool, sí. Que aconsegueix que el teu equip guanyi perquè tira un cop i mig, fa un gol i a tu no te'l fan després de 23 xuts a porteria al rival. Jo no recordo una actuació com aquesta.
Sí. Jo crec que el premi al jove, al jugador jove, i el premi al porter perjudica en la votació general els joves, els porters. O sigui, jo crec que darrerament, no sé, jo, la memòria em falla, però diria que Benzema són 34 anys...
Sí.
Lewandowski va ser després, abans, i Modric, no? I són tres jugadors tres jugadors veterans, no? Diguéssim, a veure, amb un nivell de l'edat alt. I llavors, clar, el repartir els premis i fer el premi del jove i el premi del porter és com si aquestes dues categories ja estiguessin pràcticament fora del que ha de ser el pilot d'or.
D'aquí el mèrit de Messi, no? Que la primera la guanya amb 21 anys, la segona amb 22, la tercera amb 23...
Imagina't.
I bueno, i segurament si no hagués existit Cristiano, doncs no hagués guanyat 10.
Escolta... Però no sé si en aquella època hi havia aquests dos premis.
El trofeu Bravo sempre ha existit.
No,
a la mateixa gala no hi havia...
No, era el Golden Foot.
Jo crec que a la gala ho fan posteriorment.
Sí, però jo crec que quan Messi la guanya amb 21, encara que hagués existit el premi al jugador jove, Messi la hagués guanyat, perquè va guanyar un triplet fotent 38 gols a la temporada amb Guardiola.
Sí, però crec que li van donar al jove quan crec que hi mereixi, no? Va haver alguna cosa així fa poc temps.
Què dius, Laia?
Aquesta és la quarta edició del Trofeu Copa a millor jugador. La primera temporada la va guanyar precisament, com ara deia el Santi, Mbappé. La segona, Van Dijk. La tercera no es va fer pel Covid i la temporada passada ja Pedri. I aquesta, Gavi. En referència al que estava comentant el Santi, Gavi no està entre la llista dels millors 30 futbolistes.
Clar.
De la pilota d'or.
Sí. Deu restar alguns vots. Bé, 3 i les 11, hem de fer una petita pausa i ara seguim. M'agradaria parlar d'Alexia, més enllà de la pilota d'or masculina i de l'emprenyada a Madrid, perquè no els hi han donat el títol a millor club de l'any. Avui el gran protagonisme és per Alexia Putellas, que ha tornat a fer història. Ara en parlem i després, evidentment, entrarem en l'univers de la setmana tràgica, eh? I sobretot en el partit d'ahir al Santiago Bernabéu.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Oh, quins panellets.
Són de calçots i de capipota.
Potser massa nostrats, no?
És broma, són els de sempre.
Té, una cosa encara més nostrada.
La grossa de la castanyada.
28 d'octubre, 9 sorteig de la grossa especial La Castanyada. 10 premis de 100.000 euros i més de 300.000 bitllets guanyadors.
Loteries de Catalunya destina tots els beneficis a programes socials.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
De dies plujosos n'hi ha molts. D'assolellats, també. Però de dies únics amb ofertes úniques a Dacia no n'hi ha gaires. Per això aprofita els nostres dies únics Dacia amb ofertes especials. Únicament del 17 al 22 d'octubre i estrena ja un Dacia. Reserva cita a Dacia.es.
Descobreixo a la xarxa Dacia de Catalunya.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la gala femenina de futbol europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
A BP ens agrada ser part del viatge de la teva vida, acompanyant-te i oferint-te justament allò que necessites cada vegada que fas una aturada en el camí. Per això, amb el programa Mi BP pots estalviar quan repostis i gaudir de molts més avantatges cada vegada que utilitzes la teva targeta Mi BP. Viu el viatge de la teva vida amb BP. Consulta les condicions del programa a mibp.es.
Si encara no coneixeu Bricomart, doncs entreu a la seva pàgina web, bricomart.es, i descobriu que són el magatzem de la construcció i de la reforma. Però, sobretot, són molt ràpids. Si feu la vostra comanda en línia, en menys de 24 hores us la porten o a l'obra o a casa, on preferiu. Fins i tot el material més pesant i voluminós. I si voleu també, podeu fer la comanda a bricomar.es i en 2 hores ho tenen llest perquè ho recollis al magatzem, que et vagi millor. Així de fàcil és Bricomar. All I wanna get is a little bit closer. All I wanna know is can you come a little closer. Tu diràs, amb Aleix Parissé. Les 11 en punt, amb Santi Nolla, Antoni Bassas i David Bernabéu comentant l'actualitat de la jornada. De moment, parlarem una estona d'Alexia Putellas i de seguida entrarem en la crisi, si m'ho permeteu, el sotrac futbolístic que està tenint el Barça. D'Alexia Putellas, increïble, no?, el que està fent el Barça i el que està fent aquesta jugadora.
Sí,
Antoni.
Home, són 2 anys consecutius, pilota d'or. A més, amb aquesta naturalitat amb la que quan ha rebut el trofeu ha estat parlant ben bé mig minut en català, davant de tot el món del futbol. I això incideix en aquesta il·lusió pel futbol femení, que li fa bé no només al Barça, sinó a l'esport femení en general, pel que té de mirall per una part de la societat que potser fins ara ens havia de participar a una certa distància del futbol. Vull dir que jo crec que és fantàstic que hi hagi nens que vulguin ser Gavi i nenes que vulguin ser Alexia Putellas, o nens que vagin a l'estadi amb la samarreta de l'Alexia Putellas, vull dir, perquè tot això també va molt barrejat. O sigui, i és bo per l'esport. I després parla d'aquesta, malgrat totes les dificultats que està passant com a entitat, d'aquesta capacitat que té el Barça d'obrir camins i ser diferent i ser divers, i en això del futbol femení, indiscutiblement, havent agafat com ha agafat aquesta bandera, amb l'èxit que l'ha agafat, li passa la mà per la cara a qualsevol altre equip europeu. Jo crec que està molt en els signes dels temps, i és un goig que sigui una futbolista catalana la que s'emporti aquesta pilota d'or.
Sí, a més està lesionada, no?, que ella ha dit que és important i que espera tornar a jugar aquesta temporada. A mi m'ha agradat sentir-la dir això, de dir, a veure si estic bé, la recuperació estarà acabada, però a veure si jo em sento bé pel febrer, març, puc tornar a jugar, no?
Sí, en aquest sentit l'ha beneficiat el tema del canvi de norma, perquè segurament havent-se lesionat amb l'Eurocopa pel mig, que no la va poder jugar, lamentablement, doncs igual hagués tingut més dificultats, no? Però clar, si tu analitzes la temporada passada, abans de lesionar-se, l'Alexia, sent migcampista, sent interior, ha clavat 34 gols i va deixar 17 assistències. Són, per una jugadora que juga al mig del camp, tot i que ja jo crec que l'Alexia, perquè l'hagi vist jugar, s'ha convertit en una jugadora total, que influeix ja en qualsevol zona del camp, que cau a banda, que busca l'espai, que juga en curt, que juga en llarg, que fa gols, que té una arribada brutal i que és determinant, no? Ho va ser l'any passat a totes les eliminatòries de Champions, va marcar la final, lamentablement el Barcelona va poder-la guanyar, i jo crec que futbolísticament no té discussió. I després, una mica, el que deia l'Antoni, abundant en això, diria que és molt positiu, no?, pel futbol femení, per l'esport femení en general, que s'associï també a la carrera de l'Alexia a una carrera de superació, no? Tenia el problema que va tenir, que va perdre el seu pare molt joveneta, quan estava, se'n va anar al Llevant, i en aquell moment tan important de la seva vida, quan ja ella decidia tornar perquè no estava en les millors condicions com per seguir fora de casa amb tot el que havia tingut amb la malaltia del seu pare, doncs va aparèixer al Barça per recuperar-la, no? I per...
I després va apostar al Barça, no?
I va apostar, va aparèixer al Barça per tornar-hi a apostar, perquè en el seu moment, doncs, ja ho explica moltes vegades, ella no havia pogut tenir el recorregut de petita que volia tenir el Barça, i va aparèixer en aquell moment de la seva vida, sempre ho explica, que ho foia, i home, realment, doncs això és molt important per convertir-se en referent, no, també?
No oblidem mai on va començar a xutar les primeres pilotes, Alexia Putellas, al Centre d'Esport Sabadell, que la va acollir de ben petita, i allà va començar a fer la seva carrera, en aquells magnífics camps d'instal·lacions Olímpia, que hi ha davant de la nova Creu Alta. Mira, m'ha cridat molt l'atenció del seu discurs, més enllà de les referències al club, a la família i a tothom, no?, com es fa habitualment, a les companyes. Diu, mi más sincera enhorabuena a la Federación Inglesa de Fútbol por la organización de una Eurocopa y de cómo están teniendo impacto en el fútbol femenino en todo el país con la liga inglesa. Sin duda, son un ejemplo de cómo lo están haciendo. És claríssim, no?, el missatge cap a la Federació Espanyola i tot l'enrenou que hi ha, no?, Santi,
sí,
també. Ho ha aprofitat, que és un discurs molt bo, l'Alexia.
Sí, el que ha dit és que la Federació Anglesa, una cosa t'ho pots dir Anglaterra, però no, ha dit Federació Anglesa.
Totalment.
És el seu referent, el referent de les jugadores. Això és evident, que és un missatge civil a la Federació Espanyola. Sobre la pilota d'or, jo crec que tots estàvem d'acord en que Messi no tenia substitut. Tots havíem dit no tindrà substitut. Pues té substitut.
Es diu Alexia, no?
Es diu Alexia. O sigui, realment el número 1 del món, no?, que va ser Messi en el Barça, té un substitut en número 1, que és Alexia en el Barça, per segon any consecutiu. A més, en un any en què va perdre la final de la Champions, i no és per resultats, va perdre la final de la Champions, no va participar a l'Eurocopa, i o sigui, cap títol gros, independentment de la Lliga, que és un bon títol, però Europa...
I amb rècord van fer, no? 30-30, no?
Sí, a Europa, i ni a l'Eurocopa, ni per lesió, però tampoc a la Champions. Aleshores, és evident que és considerada la número 1 del món, no? Perquè normalment aquests premis es guanya bueno, una jugadora o un jugador que ha estat... que ha guanyat la Champions o que ha guanyat l'Eurocopa, no? Alguna de la selecció anglesa o del Lyon.
L'Eurocopa no entrava, eh?
Del Lyon.
Aquesta vegada.
Bueno, ja.
Però... No entrava pel canvi de norma del trofeu.
Ja, sí, però sí. Diguéssim, normalment, mediàticament, sí. La gent ho entén molt millor, no? O sigui, escolta, una jugadora anglesa és la que ha guanyat la pilota d'or i tal. S'entendria segurament.
A Messi la guanya un any per la Copa Amèrica, no? Amb l'Argentina.
L'últim any. L'última pilota d'or.
Clar, no fa sí. Una gran temporada en un club i amb l'Argentina guanya i se l'endú.
Sí, i Messi guanya una per ser Messi davant de Xavi Iniesta, que segur que ell...
La del Mundial.
Sí,
no?
Que ell va estar absolutament sorprès de guanyar aquella pilota d'or, no? Però no es preocupen, hi ha substitut i és Alexa.
Mira, de fet, ara estava mirant que excepte Messi, que en té 7, de jugadors del Barça que en tinguin més d'una, només hi ha Alexia, ara mateix, no? L'han guanyat Luis Suárez Miramontes, Johan Cruyff, Risto...
Sí.
No?
Cruyff en va guanyar 3.
Dues Cruyff, tens raó, 73 i 64, no? Va guanyar-les?
No, Cruyff no, Cruyff en té 3.
Cruyff
en té 3, igual que van Basten 3.
Però, acorda que amb el Barça...
Dues amb el Barça. Dues amb el Barça, no?
No, dues amb l'Àjax i una amb el Barça.
Dues.
I van donar la tercera després del Mundial. Ell perd el Mundial contra Alemanya, el 74, i el 74-75 li entreguen la pilota d'or.
Però el club, el mateix Barça, li compta dues pilotes d'or com a jugador del Barça, 73 i 74, perquè hi ha una part del 74
que juga. Perquè el 73-74 és l'any que firma i encara que no havia debutat, li donen...
Clar, quan arriba, no?
Però com a conseqüència d'haver guanyat una altra Copa d'Europa, la tercera consecutiva amb l'Ajax.
Per cert, una d'aquestes pilotes d'or, sabeu on li van donar? Perquè clar, fan unes gales televisades i Movistar i no sé què. Sabeu on li van donar una d'aquestes pilotes d'or a Johan Cruyff?
Que eren petites. El trofeu era petitet.
Tenia uns 15 centímetres de diàmetre.
Una piloteta.
La pilota. Sí. El Montanyà.
Jugant a golf?
No, van fer com un dinar de casament, diguéssim. Van fer un dinar al Montanyà, es van guarnir, tota la família.
La gent de la revista anava...
Sí, i la gent de la revista va anar al Montanyà a fer-li les fotografies i a donar-li la pilota.
I l'altre li van donar al Camp Nou abans d'un partit. Igual que Suárez.
Sí.
El Camp Nou, li van repartir.
Stoikov explica en el seu llibre que li donen les fotos, li fan en un hotel, per aquí a Barcelona també.
Sí, li fan en un hotel, però això sempre es feia, venien aquí a fer-te una fotografia, però Risto sí que li van donar una gala, no?
Una gala
com la d'ara, però sí que va haver d'anar a París a recollir-la.
D'alguna forma, és molt més important el premi que la revista. En si. Diguéssim que és un premi que té una revista.
Sí, France Football és famosa...
No una revista que té un premi, sí. No? És
està ben vist, això, sí, és veritat. Sí. No, però volia dir que llavors, clar, si contem una de Johan, vol dir que l'únic jugador del Barça que té més de dues pilotes d'or són Messi i Alexia.
No, ja està, i es posa al nivell. Des d'aquest punt de vista, si ho parlem amb número de pilotes d'or, doncs clar, es posa al nivell, per exemple, de Zidane, que en té dues. Per exemple, crec que de Ronaldo...
Escolta, que no regalen res.
I jo després,
sobre això, aquest gir que feia el Santi de que el substitut de Messi ja el tenim, que és Alexia, bueno, està bé, però, escolta, l'any passat Pedri i aquest any Gavi, d'acord amb una altra classificació, Tu sents això i, francament, penses, bueno, però escolta, pues el futur està assegurat, no?
Sí. Avui ja parlarem de Pedri i de Gavi.
Per tant,
sí,
calma.
Digues, Laia.
No, que en clau femení sobre el futur crec que també hem de destacar que Aitana Bonmatí ha quedat cinquena en aquesta classificació.
Sí, senyor.
Que jo crec que Alexia és present, però també Aitana és present. Va fer un segon tram de la temporada boníssima amb el Barça. La primera part va estar lesionada i jo crec que també és una jugadora amb molt potencial per un
per
futur
mi, Laia,
poder venir aquí a París a guanyar la pilota d'or.
Per mi, Laia va ser la millor jugadora del Barça la segona volta del campionat.
L'any passat, eh?
Aitana Bonmatí.
De fet, tu ens explicaves ahir que s'ha quedat entrenant-se, no, Laia?
Sí, perquè Aitana tot just va reaparèixer dissabte al camp de l'Atlètic de Bilbao. Va jugar per primer cop aquesta temporada després de dues lesions consecutives. Encara té algunes molèsties, està preocupada doncs, perquè han encadenat dues lesions consecutives que l'han impedit jugar fins ara i va preferir quedar-se avui a Barcelona, no venir aquí a la gala de la pilota d'or per poder fer una doble sessió i afrontar amb màximes garanties el debut a la Champions, que és dimecres al Johan contra el Benfica.
Sí, recordo que aquest partit de dimecres és encara al Johan perquè dijous jugar al Barça al Camp Nou, i per tant fer dos partits seguits al Camp Nou era molt difícil, que el club ha fet un esforç perquè ja estaran obres durant el Mundial, però ha fet un esforç el club perquè el Camp Nou aculli els partits contra el Bayern de Múnich i el Rosengar, que seran els altres dos d'aquesta fase de grups. Mira, anem a acabar d'escoltar les veus que ens has pogut acostar des d'aquí, des de París, perquè ja ha baixat, no?, una mica el soufflé en aquesta zona mixta del Teatre Châtelet.
Sí, ja ha baixat, la gran majoria de gent ha abandonat ja aquest Teatre du Châtelet, encara queden moltíssims aficionats, a veure si poden veure alguns dels seus ídols, però el gran gruix ha marxat, sobretot el Barça, que torna avui mateix a Barcelona amb un vol charter en aquesta expedició formada per una cinquantena de persones i que està encapçalada pel president Joan Laporta.
D'Alexia, alguna cosa més que ens vulguis fer escoltar d'ella o relacionada amb ella i amb aquesta pilota d'or?
Mira, podem escoltar un document de Tian Endler, que és la portera de l'Olímpic de Lió, que li han preguntat si Alexia era la justa guanyadora d'aquest premi, i ha dit que sí, però ha lamentat que no hi hagués entre les 5 millors jugadores del món cap de les seves companyes. El Barça i l'Olímpic de Lió eren els equips amb més jugadores nominades, 5 cada un, però el Barça, doncs, òbviament, ha sortit més guanyador.
Bien, creo que ha sido merecido, lo ha hecho increíble los últimos años, creo que debería haber alguna de mi equipo dentro de las top 5 tras haber ganado la Champions, pero fue una linda ceremonia.
Doncs vinga, això és el que ha dit la jugadora de l'Olímpic de Lió. I per acabar, escoltarem també ràpidament, ara ho comentàvem, Gavi, millor jove sub-21, substituint Pedri, que va guanyar el trofeu l'any passat, i també escoltarem Lewandowski, que han estat els altres dos jugadors del Barça que avui han estat premiats en aquesta gala.
Sí, Gavi ha rebut el premi en mans de Pedri, que era, com dius, el vigent campió, i també de Ronaldo Nazario, que ha estat present en aquesta gala. Un Gavi que s'ha mostrat nerviós, ha fet un discurs i, com hem comentat, ha acabat dient visca el Barça, davant d'un Laporta molt emocionat, pràcticament li queien les llàgrimes als ulls des de la platea del teatre.
Es un orgullo para mí recibir este premio. En primer lugar, quiero agradecer a mi familia, a Iván y a toda la gente de Masía que siempre han estado en los buenos y en los malos momentos. También quiero agradecer al club de mi vida, el Barça, y a los compañeros de equipo y selección, y también a todos los entrenadores que me han dado la oportunidad de debutar y de poder jugar, y gracias a eso estoy hoy aquí. Muchas gracias y visca el Barça.
Bé, doncs, no? Encara se n'ha sortit prou bé, no,
sí,
Gavi?
Sí,
visca el Barça.
18 anyets acabats de fer.
Sí. Això ha estat ara sí, clar, a l'agost, no? Va fer els 18 anyets, que després va ser quan renova, no?
Exacte. Sí.
I mira, Lewandowski ens servirà, perquè en el seu discurs, Laia, Lewandowski ja ha parlat una mica també de futur, no? Ara que el Barça està en aquesta situació delicada, Lewandowski ha aprofitat per enviar un missatge una mica optimista.
Sí, exactament. El polonès, que ha rebut el premi a Gerd Müller com a màxim golejador, el va rebre ja la temporada passada. És un premi que es dona al màxim golejador no només de clubs, sinó també de seleccions, i Lewandowski era el clar guanyador amb 57 gols. Un Lewandowski que ha quedat quart en la classificació general de la pilota d'or i que ha mirat amb optimisme el futur del Barça.
I'm very happy to be with my new teammates.
Estic molt content d'estar amb els nous companys. Estem en el bon camí i necessitem seguir el nostre procés. Vaig anar-me en el club que volia en el moment oportú, i si continuem treballant dur, podem mirar el futur als ulls.
Go and keep hard, working hard, that we can looking forward with the open eyes, and also it's important. I want to say thank you very much.
El polonès espera que ara amb la samarreta del Barça també sigui una temporada prolífica per ell en quant a l'aspecte golejador.
This season is very long. And I know that for me it's also the new chapter.
La temporada és molt llarga. Acabo de començar un nou capítol a la meva carrera a Barcelona i des del primer dia estic molt a gust al club. És un gran repte i crec que els meus companys tenen un gran potencial. Estic segur que tindré moltes oportunitats de marcar i que ens en sortirem tots junts. Les noves generacions pugen molt fortes i el futbol ja és això. Sempre has d'estar a punt. Per darrere venen forts, però encara sóc aquí i no he dit l'última paraula.
Yeah, this is football, you have to be always ready. I know that the new generation also coming, but still I'm here and I didn't say the last word yet.
Està bé, està bé.
A mi m'agrada molt sentir un veterà dient aquestes coses. Mm. Que accepti el repte i la competitivitat, que admeti que els de darrere empenyen fort, però que aquí està ell i aviam qui li iguala pel cap baix els números que ha fet, no?
Haaland, potser, però bé, això ja 57 ho veurem.
57 gols, la temporada passada.
57 gols, sí.
La majoria amb el Bayern, però també li compten els de la selecció, però clar, són 57 gols.
Molt bé. Molt bé, Laia, alguna cosa més des d'aquí del Teatre Châtelet, que és pràcticament la teva segona residència, no? Vull dir, l'any passat ja t'hi vas passar unes quantes hores, aquest any també.
Vaig estar amb ella.
A veure, doncs, si la propera temporada hi tornem.
Sí.
Serà complicat per Alexia, perquè tornarà a la part final, però a veure si Aitana, per exemple, doncs fa una temporada molt bona i l'any que ve pot ser aquí.
La porta no parlant,
sinònim de molt bon rendiment del Barça, que aquest any doncs té com a objectiu tornar a guanyar la Champions. La porta res, ha fet dues valoracions molt ràpides, pràcticament se l'estaven enduent perquè pugés a la furgoneta que els havia de portar cap a l'aeroport. Només ha valorat doncs aquests premis que ha guanyat avui el Barça, ha celebrat que el Barça hagi tingut tres premiats en aquesta gala, posant especial menció a Alexia Putellas, ha dit que era un orgull.
Recordaràs que l'any passat sí que el vam parar, eh, Laia?
Sí.
Estàvem allà.
És que a vegades és car de fer parar la porta.
Sí.
Porta una temporada ara que no parla molt i suposo que la situació de tot plegat,
sí, no era el millor
dia, aquest cap de setmana a Madrid, doncs tampoc hi convida molt.
I a més, a les 12 de la nit em sembla que comença una vaga general a França. O sigui que si no agafen l'avió ràpid, malament rai.
No tornaran, no.
Sí, això m'han dit i m'ha preocupat una mica, perquè és una cosa que no tenia controlada de cara demà, sí, jo surto demà a primera hora de la tarda.
Si no,
el transport és de les primeres coses que llepa, eh?
Sí, carretera i manta, si no, o tren, alguna cosa. Què n'havies dit, Santi?
Aquesta temporada hi ha Mundial Femení, sí. Fora de temporada, però hi ha Mundial Femení.
A Nova Zelanda, no?
En canvi, el Mundial Masculí sí que està dintre de temporada.
Clar.
No, però també comptarà el Mundial per aquesta temporada, sí. És a dir, igual que l'Eurocopa ha comptat en aquesta temporada, és a dir, sí que parlem de temporada de la temporada sencera,
sí,
del
futbol, l'Eurocopa
de juny,
ha comptat,
de setembre,
ha comptat
de setembre
o no?
A juny, però sí que aquest torneig que juga a l'estiu compta.
Sí, ha comptat, doncs, tu deies.
Ha comptat l'Eurocopa?
Sí, tu deies que no.
En el futbol femení?
Sí.
Sí.
Bé, jo crec que es tancava... Havien dit que es tancava amb la temporada.
No,
sí, que es tancava la temporada, però potser el que segur que no comptes al Mundial
de l'Eurocopa
masculí.
Ha tornat a comptar i, de fet, ha sigut la segona part darrere d'Alexia i una mica el dubte que hi podia haver-hi era si l'Eurocopa tenia prou pes com per si sol com perquè guanyés una jugadora que hagués sigut campiona amb Anglaterra.
És que, de fet, Alexia Putellas en el seu discurs diu: quan em vaig lesionar a l'Eurocopa vaig pensar, ja no guanyaré perquè la gent se'n recordarà. Però sí que és veritat que estic veient...
No, si ho diu la Laia és que comptava l'Eurocopa.
Sí, estic veient algunes notícies que diuen que no entraven, però bé.
Passa que moltes notícies... Bé, ho deixem aquí. Jo crec que sí que entrava, ara si de cas ho comprovo,
no,
us ho dic.
Sí que comptava, David. Confirmo, sí que comptava, que la gent podia enviar els vots un cop...
Encantats que l'Alexia s'hagi endut el segon.
I tant que sí. Molt bé, Laia.
És que encara que no hagués comptat, havent comptat o ha guanyat, jo crec que és la justa guanyadora, Alexia Putellas. En el global de la temporada, rendiment individual, Alexia Putellas va ser la jugadora més determinant que hi va haver-hi al món.
Sí, tant que sí. I ens n'alegrem moltíssim avui, veure-la somriure una altra vegada, i com ha dit ella, tornar-se a sentir futbolista després d'aquest mal tràngol que està passant amb la lesió. Gràcies, Laia. Qualsevol cosa ens avises.
Bonsoir.
Vinga, adéu-siau. Bonsoir. 1:45 de 12. Un minut i mig de pausa i posarem la pel·lícula del clàssic. Un moment, només. Serà una cosa...
No, hauríem de vendre un millor, perquè, francament, no sé com ho podríem...
Sí, sí, hem de buscar...
Parlarem del clàssic, però no us amargarem la nit.
Val.
Sí?
Sí.
Més del que ja
sí. Tenim. Sí, esclar, és que sí, no? Si parlem del clàssic... Ens...
Jo us plantejaré... Mira, avui hem fet un exercici amb els Saperes i l'Aguilar. Jo us plantejaré ara, avui, cinc interrogants de cara al futur. Cinc preguntes. Plantejarem, no?, després del que hem vist aquesta setmana. Jo intentaré plantejar cinc preguntes i a veure si em podeu donar l'opinió.
No, no estic putès, ni...
No, no.
Que consti que no la sabem, eh? No, ens les ha dit.
No, són cinc preguntes, ja veureu, de dubtes futbolístics i de sensacions.
Coses positives ja,
que hem tingut aquests dies. Ah, sí? Això m'agrada. Vinga, coses positives, de
seguida. Ara hem fet l'anunci.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Ara que els preus no paren de pujar-se, a Bricomart estem al teu costat. Per això ara t'oferim preus encara més baixos en centenars de productes. Al teu costat, amb preus encara més baixos per ajudar-te en els teus projectes de construcció i reformes. Bricomart.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la gala femenina de futbol europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat...
94.534.
Sèrie
22022.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Madurar a base de castanyes.
Ara mateix, realment, els jugadors del Barça jo crec que estan amb les idees absolutament congelades.
Hem de fer més coses, està clar, no? Hem de ser molt autocrítics. Avui estic molt decebut, molt decepcionat, molt trist.
Compte que ara hi va Kroos, amb ell Busquets, la deixen a Kroos i Vinícius encararà Ter Stegen, Vinícius, Ter Stegen, Benzema a la segona, gol.
El primer gol no pot passar. Hem de fer falta.
Kroos, perseguit per Busquets que no aconsegueix ni fer-li una falta ben feta per evitar que hi pugui haver llei de l'avantatge. Kroos, abans de caure a terra, deixa anar la pilota en profunditat per Vinícius.
I en el segon és comunicació de que l'Eric la pentina si està sol al Koundé.
Compte l'errada d'Eric Garcia, que amb el rebuig li regala la pilota a Vinícius. Vinícius per dins, continua Vinícius, cop d'esperó per Tchouaméni. Tchouaméni a l'esquerra per Mendy. Mendy cap enrere per Valverde, que xutarà gol.
I al final són errors nostres que paguem molt car.
És que el Madrid pot fer molt mal si el Barça continua jugant així.
I jugar una mica amb por de fer-ho mal. No?
Sí.
Hi ha molta por,
sí.
L'error individual.
Nunca en la vida va passar que jo apunto a los jugadores, pero yo explico lo que nos ha pasado. Estoy en el barco capitaneando esto. No, para nada. Es un error mío también de no transmitir, a lo mejor de no poner más énfasis en lo que tenemos que hacer.
Sabeu quina? A mi el que més em preocupa és que és la sensació que aquest partit depèn del Madrid.
Sí.
Depèn de què vol el Madrid. Perquè si el Madrid ara el que vol és atropellar-te, a mi em fa la sensació que pot.
Però és que t'estan guanyant sense suar, pràcticament. A més, la sensació que em fa a mi, que Madrid ha guanyat sense fer cap esforç, pràcticament. Vull dir, amb dues contres, t'ha fet dos gols, potser estan canal darrere, tu no els hi crees perill, estan tranquils.
Al final has canviat la dinàmica, no? En el futbol la temporada és muy larga y tienes un momento que estás mal, que estás bajo, que estás en un pequeño bache. Pues bueno, es este momento, ¿no? Hay que ser fuertes, hay que seguir creyendo, seguir trabajando y no conozco otra manera de llegar al éxito que seguir creyendo y seguir trabajando.
Real Madrid 3, Barça 1, partit molt preocupant del Futbol Club Barcelona al camp del màxim rival per guanyar la Lliga.
Hemos quedado 3 puntos, nada más. La temporada es muy larga, hay muchos partidos. Obviamente estamos contentos por el partido hecho. No, nada más.
Estem en una dinàmica negativa i l'hem de canviar ja. Són 3 punts, la lliga és molt llarga, però no em consola tot això. Hem de fer més coses durant els partits i ser més madurs, competir molt millor.
Bé, aquesta era la petita pel·lícula de terror que hem posat abans d'arrencar la tertúlia. Bé, han passat ja 24 hores. Ara entrarem en aquests 5 interrogants de cara al futur. Hola, Saperes.
Què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. Benvingut.
Sí. Bona Saperes. Nit,
no sé com ho esteu païnt. Santi, vols arrencar tu? Com ho estàs païnt 24 hores després? Una valoració més general del clàssic i després anirem entrant al detall.
24 hores després es païeix malament. Mm. Bastant malament. Demà... millor. I passat demà, molt millor.
Bueno, si guanya dijous, ja una mica ho aplacarem. Ja.
El divendres eufòrics. Però, no, però jo crec sobretot que... És que al Barça li va mancar... Jo resumiria amb una paraula. Li va mancar contundència. No va ser un Barça contundent. O sigui, un Barça contundent vol dir un Barça sòlid. No? Sobre. O sigui, li va mancar el punt, la dada de que la primera part el Barça només fa una falta a partir de la mitja hora i la fa Lewandowski, és una dada per analitzar.
T'indica moltes coses.
Sí, diguéssim, aquesta manca d'agressivitat... A veure, la parella de centrals del Madrid no va parar. Va deixar el pobre Lewandowski per tot arreu, eh? I va donar per tot arreu. O sigui, aquesta sensació de que el Barça... Ara diré una cosa grossa. Però el Barça, en la defensa del Madrid, hagués guanyat el partit.
Tu creus?
Sí.
O sigui, amb una defensa més contundent com el Madrid?
La defensa del Madrid. O sigui, si tu poses a Mendy, Militao, Álava i Carvajal a defensar Vinícius, Benzema i Valverde, jo crec que el Barça guanya el partit.
És bona aquesta, Antoni, què? Com ho portes?
Bueno, aquí el problema és l'acumulació, no? És a dir, venim de del doble enfrontament amb l'Inter que ens va matar i després l'ensopegada la derrota a Madrid. I clar, és la Champions més la Lliga davant de l'etern rival. Aleshores, fixa't que sí, hem sentit en Ancelotti dient que, bueno, que només són 3 punts, però ho diu l'entrenador de l'equip que ha guanyat per frenar. Bueno, és de manual, has de frenar l'eufòria i fer veure que no estàs gaire content i bueno, aquestes coses. Però el cas és que ahir el Barça va perdre el lideratge i va perdre el camp del Madrid, que sempre fa mal. Aleshores, suposo que en efecte, també a mesura que van passant les hores, doncs et vas fixant en detalls i tendeixes a pensar que d'una plantilla com aquesta i d'un entrenador com aquest se'n pot esperar molt més, però a mi em va preocupar una miqueta el diagnòstic que vaig sentir de Xavi al final del partit. Xavi parla d'errors, i és veritat que hi va haver errors. És a dir, a mi, en el futbol la majoria de gols s'expliquen per errors. Això ja ho sabem. Però el conjunt del partit no parla d'un error del Barça, parla d'un mal partit del Barça, d'un Barça sempre dominat... molt, molt dèbil mentalment, molt poc contundent, que no fa faltes, que fins que no agafa l'accelerada del final del partit, com aquell que diu, no remata porteria. És a dir, quan hi ha un moment que el Bernabéu, em sembla que va passar un parell de vegades, es posa a cridar olé, 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 en aquell moment de màxima alegria merengue, el Barça no està cometent cap error. Senzillament, no pot agafar la pilota, no la pot recuperar quan l'ha perdut, no s'imposa al mig del camp, no pot controlar... Què ens indica això? Home, doncs que hi ha una diferència molt gran entre les expectatives que teníem, almenys fins fa 10 dies, amb el Barça i la realitat del seu joc actual. Però aleshores és quan penso que els que hi ha allà s'hi dediquen professionalment i pensen 24 hores i en saben molt més que jo. I que, en fi, la Lliga és veritat que no està perduda ni de bon tros... Per tant, hem de confiar que les coses vagin a millor. Ara, a partir de què han d'anar millor? Doncs a la recuperació de jugadors que estan lesionats, d'una recuperació, jo crec, també de l'esperit d'equip, de creure-s'ho, i i d'encadenar, diguéssim, partits més o menys virtuosos que facin que l'equip no s'enfonsi el primer cop que rep, perquè és que és dramàtic.
Et llegia l'ara dient al Barça errors i castanyes, no? I recordaves molt aquest moment del rondo al Bernabéu, no?
Sí, esclar.
Això va fer mal, perquè a més és com t'estan guanyant amb la teva pròpia arma, no? Que és tenir la pilota, al Madrid.
Sí, però és que això no és d'ara. Això ho hem dit aquí, jo crec que ho vam dir gairebé la primera nit que ens vam trobar tots tres aquí al Tu Diràs, no? És a dir, que és com bastant estrany que un equip entrenat per un dels jugadors que més ha governat al mig del camp de la història del futbol, és a dir, que quan jugava Xavi, els altres 21 jugadors jugaven al que volia Xavi, diguéssim, i ara, en canvi, al mig del camp, em sembla que ho deia l'altre dia el Ramon Bes al País, no és una zona de pas, és una, no és una sala de màquines, és una zona de pas. I aleshores, jo també vaig aplaudir que jugués De Jong, o sigui, trobo que faltava verticalitat, pulmó, cames, trencar línies, tot això que fa també, però ja es veu que allà no governarem gaire.
Però potser havia de jugar De Jong i també Gavi, no? Que tu avui a la columna Mundo Deportivo deies els suplents, no? Com a mínim, una alegria, no? Els suplents, quan entra Gavi tot canvia, Ansu, Ferran, fan alguna cosa més, no? Diferent. No?
Sí, no, diguéssim, perquè Gavi dona el plus d'intensitat i de contundència o d'agressivitat necessari al Bernabéu. O sigui, la primera part és una falta només de Lewandowski a partir del minut 30. La segona part hi ha 13 faltes més. O sigui, el Barça fa 14 faltes i el Madrid fa 13. O sigui, en la segona part, només amb el que és la segona part. És cert que el Barça no governa el que és el partit, no? En el mig del camp. El que passa que el futbol d'avui, hi ha poc futbol al mig del camp, eh? O sigui, tots els partits que veus es juguen a les dues àrees, es decideixen a les dues àrees. No és el futbol aquell del migcampisme que havíem dit moltes vegades, aquell partit històric del Barça amb el Santos, no? Això ha passat. No, no, ja no és aquesta etapa.
Sí, però si el mig del camp ha de fer alguna cosa més, no? Encara que no sigui un govern total, el mig del camp hauria de fer alguna cosa més per abastir els de davant,
jo sí crec,
no?
Jo sí crec
que...
controlar.
Ha de controlar, no?, com a mínim, sí, el partit.
Jo sí crec que el mig del camp ha de passar més, el que està passant, i bàsicament per tenir una mica més de control. De control i de no convertir els partits en anada i tornada, perquè és veritat el que diu el Santi, que els partits es decideixen a les àrees, però clar... si a la teva no tens cames per tirar cap enrere i a la del rival no tens jugadors determinants i les potes que acompanyen a Lewandowski són Rafinha i Dembélé, que han fracassat estrepitosament els dos, han fracassat estrepitosament, ho torno a repetir, els dos en els partits d'alt nivell que el Barça ha tingut les últimes setmanes, perquè no només no han desequilibrat, sinó que han estat un pou de pèrdues, han perdut moltes pilotes. Aleshores, si tens jugadors que a més de no desequilibrar, de no marcar diferències, el que fan és llestimar contínuament el col·lectiu perdent pilotes i que el Barça, quan es planta la rival, hagi de tornar cap endarrere, s'hagi estirat, per tant, amb una autèntica autopista pel rival i hagi de tornar a defensar, doncs, evidentment, això dificulta el replegament i això fa que el rival es trobi més còmode. Aleshores, jo crec que, per mi, la gènesi del problema és la pèrdua de Koundé i Araujo, no?, i jo crec que això ha dificultat que el Barça, que evidentment podem parlar dels trams de calendari, el tram de calendari que ha tingut el Barça després de l'aturada no és el mateix que havia tingut abans de l'aturada, però per exemple en aquest tram de calendari recent el Barça ha hagut de jugar partits contra el Celta i ha jugat molt malament, especialment en la segona part. El Celta seria un rival equiparable als primers que havia tingut el Barça en contra.
Mallorca.
No? Ho dic per qui
Mallorca també
hagi volgut dir, ah, però és que clar, és que el Barça no va jugar contra ningú a l'inici i tal. Però la sensació que teníem tots plegats és que el Barça de Xavi volava, que el Barça golejava, que el Barça era un Barça elèctric, un Barça alegre, un Barça amb molta energia, que apretava molt bé la pressió després de pèrdua, un Barça que jugava junt, però clar, hi havia jugadors a l'última línia que confiaven en la seva capacitat física per córrer 40 metres a l'esquena si el rival et tirava una contra, m'entens? I aquests no els has tingut. Recuperes l'altre dia Koundé després de més d'un mes pràcticament de no jugar, d'acord? Però jo crec que la idea de Xavi inicial era posar Balde a la dreta, si no hagués pogut recuperar Koundé, però quan recupera Koundé no li vol fotre el marrón al nano de posar-lo a sobre de Vinícius i pensa, bueno, posaré Sergi Roberto i li diré a Koundé que basculi cap a aquella zona i em faci l'ajuda, no? Però què va passar? Que t'agrada la plega una Vinícius al llarg de 90 minuts, només una, però amb una et marca la diferència i fa que el Madrid obri la llauna molt d'hora i allò et condiciona. I després, sobre el tema del mig del camp, jo crec que ha arribat el moment que Xavi mogui l'arbre. No li quedarà més remei. I crec que haurà d'anar a una situació híbrida, com en el seu moment van anar Rijkaard o Pep Guardiola, que jo ho van fer en el seu moment a Iniesta. Jo ho van fer. Jugador, jugador migcampista, que pot jugar en aquell perfil, que té capacitats per jugar per dins, per associar-se, que et pot obrir el camp en un moment determinat. Hi ha diversos perfils, pots jugar des de Pedri, Ansu, que jo crec que és un jugador que entén molt bé el joc per dins i que pot ser més desequilibrant que Pedri en velocitat per fora, si sobretot si recupera l'espurna que li vam veure en l'acció del gol, més tres migcampistes. Jo crec que el Barça, la meva opinió, no sé si Xavi ho farà, és que el Barça ha d'eliminar un extrem, perquè són jugadors que no han marcat les diferències, insisteixo, han fracassat jo crec en aquests últims partits, i per tant has de buscar una altra eina, perquè a més, fixeu-vos que Benzema
Vinícius.
No.
Valverde.
No, home, no. Qui? Lewandowski.
Ah, no, que vol dir que...
Ho he anat provant aquí.
No, fixeu-vos que Lewandowski...
El nostre es diu Lewandowski.
El nostre es diu Lewandowski. Sí, ho tinc clar. I celebro que sigui Lewandowski. No, però fixeu-vos que Lewandowski ha estat una presa fàcil per les defenses rivals en els últims partits. L'han defensat bé, però quina amenaça més has tingut? És que això els rivals ho ensumen.
I quantes pilotes ha rebut?
Clar, i no ha rebut pilotes. I aleshores, com que no hi ha hagut desequilibri per fora, i han passat molts més als extrems que al mig del camp, doncs ha estat un equip sense control i sense desequilibri. Per tant, jo crec que Xavi està obligat a reconduir.
Mira, ara has dit algunes coses de les que tractarem ara. Mira, 5 interrogants que ens planteja aquesta mala ratxada al Barça. Comencem amb la defensa i els laterals.
El que volia jo era laterals purs.
Quina defensa i laterals ha d'utilitzar Xavi fins al Mundial?
Sobretot el que urgia més a les últimes dates era el lateral dret. Lateral dret, no tenim un lateral dret pur.
Bé, aquest és el primer interrogant que ens plantejàvem avui, no? Quina defensa i sobretot quin lateral dret, perquè en volia un de pur i Bellerín està lesionat, no? Ja sé que no som entrenadors, per tant us demanaré l'opinió com a... aficionats al futbol i també una mica les sensacions que us pugui transmetre un futbolista o un altre diferent, no? Però què hauria de fer el Barça amb la defensa i amb els laterals des d'ara i fins al Mundial? Perquè queden 7 partits, després ja sí que en principi ha de tornar Araujo, Christensen també hi serà, vull dir que el Barça recuperarà aquesta defensa que tenia, no? Jo crec que un cop es recuperin ho tenim tots clar, no? Koundé a la dreta, Araujo, Eric i Balde, no?
Bueno, jo crec que si...
Aquesta seria la defensa titular del Barça,
si fitxa un lateral, si ve un lateral dret més consistent, jo crec que Koundé i Araujo acabaran sent la parella centrals.
Val, amb Bellerín poden jugar algun dia, Bellerín, Koundé, Araujo...
Sí, en són els últims partits, però, per exemple, els últims partits contra el Madrid, com havies frenat a Vinícius? Digueu-m'ho.
Araujo.
I Araujo és lateral?
No.
Doncs ja està. Però és aleshores, per què ahir no posem a un lateral esquerre, que és el segon jugador més ràpid de la plantilla corrent cap endarrere, que és Balde, si no tens Araujo?
Perquè és un marrón, que no vas veure el nano que debutava en un clàssic i va estar també una mica nerviós.
Tu el vas veure nerviós?
Jo crec que va haver perdre de pilotes, aquell xut que fot al mig del camp que una mica més hi provoca un
corner. Com tothom va cometre errades, com tot l'equip, però Valdés és un jugador que, corrent cap endarrere, pot aguantar perfectament la carrera de Vinícius. Necessitaves un especialista en velocitat defensiva, camp obert. Clar, és que... No,
era un marrón.
És que em fas així...
Era un marrón.
Em fas així i hem jugat amb Sergi Roberto. No, és que diguem les coses clares.
Però el Barça va perdre per Sergi Roberto.
Però Sergi Roberto no pot jugar aquest tipus de partits. No pot jugar. L'altre dia li vaig veure un parell... Escolta'm, celebro la carrera que ha tingut el nano, no, cap problema, però l'altre dia vam veure un parell de transicions contra l'Inter i la feina que tenia per baixar el nivell a la velocitat dels jugadors de l'Inter. És que és la realitat.
No el posaries, Val. Doncs qui posaries de lateral dret ara, aquests partits que queden fins al Mundial? No hi ha
ara
ningú.
No tens cap lateral dret que realment Xavi se'l cregui. Perquè ha jugat en Koundé abans que Bellerín en partits importants aquesta temporada. És la realitat. No, aquesta és la realitat.
Però,
dijous, i volen fitxar un lateral dret al mercat d'hivern. Per què el volen fitxar? Perquè no creuen en cap dels
no vagis al mercat d'hivern. Dijous, què has de fer? Poses a Koundé de lateral dret i què has de fer? Eric Piqué, dijous?
No, dijous pot... Bueno,
jo crec que jugarà molts partits encara Sergi Roberto. Sí,
pots tirar amb Sergi... Però, aviam, aquest dijous jugues contra el Villarreal, que jo crec que és un dels millors equips de la Lliga, d'acord?
Que avui ha guanyat, per cert.
Però no és el Madrid. No és el Madrid. No juga amb un Vinícius a la banda. Aleshores, bueno, doncs hauràs de tenir Sergi Roberto, si no tens més efectius. Tu ens has preguntat de cara al futur.
No, però jo dic que aquests 7 partits abans del Mundial, què ha de fer el Barça, que encara té molts...
És que has de jugar amb el que tens, tampoc tens molt més.
Vale. Tu què faries, Santi, tu?
Bé, Sergi Roberto ha guanyat molts partits al Bernabéu, eh? I jugant de lateral, eh?
i jugant sí, bé. I,
no era aquest Sergi Roberto, per això.
Amb golejades potents, diguéssim. De, ho ha fet ell, i això ja ho podem recordar. A veure, jo crec que si el Barça fitxa un lateral dret, ha de jugar, o l'has de vendre el gener. O sigui, qui és el lateral dret del Barça?
Bellerín.
Doncs que jugui Bellerín.
Sí.
Si no està lesionat, si no està lesionat, si el Barça fitxa un lateral dret, ha de jugar al lateral dret. O si no, ens hem equivocat fitxant un lateral dret. Aleshores, si hi ha un lateral dret que hem fitxat, perquè considerem que és el lateral dret que el Barça necessita, que és un jugador que havia estat, a més, a la patrera del Barça, has de posar Bellerín. Que no funciona, el vèncer el gener, però és el lateral dret. O sigui, sí, després, a part d'això, pots inventar Koundé, sí, perfecte. Koundé és acceptable com pulpo de lateral dret i segurament surt bé. A l'altre costat, Valde. Valde té recorregut. És un jugador amb una actitud. Jo crec que el millor de Valde al Bernabéu és l'actitud, no el futbol. Marcos Alonso és un fitxatge de lateral esquerrà que encara no té l'ecosistema. Per mi, el lateral és Alba. Alba és el jugador... A lateral esquerrà, tu que necessites de lateral esquerrà del Barça? Sobretot necessites la decisió en els últims metres quan arriba a l'àrea rival. Dels tres, el que millor decideix en aquests últims metres és Alba. Sense dubte. Una altra qüestió és que no, és que ara necessitem un lateral esquerrà que sobretot defensa i tal. A veure, la clau del Barça és en els últims metres com decideixes. El jugador de més efectivitat amb aquells metres per decidir on ha d'anar la passada, que no sempre ha d'anar enrere...
I a vegades pot ser un xut.
Que, sí, un xut també. Diguéssim, en aquest moment, per mi, és Alba. És Alba. Però els laterals, jo jugaria amb Bellerín i amb Alba. Perquè per mi seria el que és lògic en aquest moment.
I també
ja, però amb Alba, jo, per exemple, hagués jugat ahir, jo hagués jugat amb Valde de lateral dret,
i Alba
ja t'ho he dit, i Alba a l'esquerra, perquè el Madrid, per l'esquerra, encara que... Bé, Valverde és un jugador més del mig del camp, de recorregut, que pot agafar una transició, però no és un jugador, no és un extrem pur. Per tant, els problemes els tenies a la banda de Vinícius. Jo hagués posat a Valde a la dreta i he jugat amb Alba precisament per això que deia el Santi, per tenir una opció més ofensiva. Ara, en tots els partits, jugaria amb Alba? No, perquè hi ha partits que Alba se li han vist les costures, defensivament, depèn de contra quin rival t'enfronta.
T'anava a dir, David, que jo crec que també dependrà una mica del que vulgui fer Xavi amb els extrems, si canvia o no els extrems.
És dir, que jo crec que
si tu passes a jugar, per exemple, amb Rafinha a la dreta i passes a jugar amb un migcampista que pugui anar cap a l'interior, que pugui anar cap a dins, que puguis jugar amb un lateral esquerre més llarg, això també pot ser que puguis jugar amb Valde i et digui, et marqui també una mica el perfil de lateral dret, que no sigui un jugador tan llarg, perquè ja hi tens, per exemple, Rafinha.
Que, dir, més.
Que crec que dependrà també del canvi que faci el davant Xavi per veure què fas també una mica al darrere.
No m'heu parlat dels centrals ni de Piqué, no? De quina funció de tenir en aquests sis partits Gerard Piqué. Abans, tens alguna idea, alguna preferència, Antoni, tu, de la defensa?
Em sumo bastant el que s'ha dit, i si haig de contestar el que dius, jo crec que tal com està el Barça, i amb les baixes que té a darrere i tot plegat, doncs Piqué haurà de tenir minuts.
Que algun d'aquests partits haurà de tenir minuts.
Sí, és que ara, per exemple, tens dijous i tens diumenge.
I després el Bayern dimecres vinent.
I tens el Bayern, és que clar.
Però està quedant clar que no juga partits importants, Piqué.
No. Això sí, és així, Piqué, la seu. Sí.
Piqué, que per mi és tècnicament... Bueno, a part, em sembla un dels millors centrals dels últims 15 anys, el futbol europeu, però que tècnicament continua sent probablement el millor central del Barça, té un problema, que amb 35 anys no es veu capaç de defensar ja tants metres de la porteria. I és un jugador que enfonsa l'equip, perquè ell dubta de donar-se tants metres respecte a Ter Stegen, perquè sap que en un moment determinat, si ha de córrer cap enrere, doncs ja no té la velocitat que abans tenia. D'acord? I aleshores, en aquests partits en què l'equip s'enfonsa perquè el rival t'apreta, doncs clar, sempre acabem dient que Piqué ha fet un bon partit. Per què? Doncs perquè llegeix molt bé les centrades laterals, perquè es posa...
L'altre dia no.
En general, vull dir, quan se l'ha destacat que és que Piqué, quan surt, acaba sent sempre dels millors jugadors del Barça. L'altre dia va estar fatal, jo crec que té a veure també amb la falta de continuïtat, la falta de confiança i la falta de concentració, perquè si no, no ho puc entendre, perquè són dos errors en un. És a dir, no veus que tens a Varela i a més ja estàs trencant l'alt fora de joc una jugada pràcticament sense perill, estàs un metre per darrere dels teus companys en la línia. Però vull dir...
Però tindrà minuts, David. Jo
sí, crec, clar, però perquè no tens efectiu. Si tingués tots els centrals,
tindrà minuts, clar, no tindria minuts. No tens a Christensen.
Perquè no li queda més remei, Santi. Però no perquè realment hi cregui.
Perquè, d'alguna forma, Piqué falla els dos gols d'Eric, diguéssim, el que és el penal i el cop de cap enrere, i estaríem ara dient de tot de Piqué, no?, d'alguna forma. Aleshores, jo crec que sí que tenen minuts. D'una manera, la defensa del Madrid, la defensa del Barça al Bernabéu, és una defensa de 1,80, eh? Crec que és 1,82.
De mitjana, vols dir, d'alçada, 80, sí.
82. Eric és el més alt, amb 1,82. 1,78, 1,78, crec que els restos 1,78. O sigui, necessites també, diguéssim, un Piqué o un Marcos, el millor de central en algun moment també determinat. No? O sigui, segur que necessitaràs alçada, en algun moment.
És que el calendari és Villarreal, Atlètic Club, Bayern de Munic, després vas a Mestalla... I després ja sí que els tres últims partits, en principi, o a priori, fan una mica de baixada, perquè has d'anar al camp del Pilsen, que ja veurem si serveix alguna cosa o no aquell partit, i després Almeria i Osasuna, abans del Mundial, no? Però aquests quatre que venen ara, Villarreal, Atleti de Bilbao, Bayern i València, compte, que aquí també t'hi jugues bona part de la Lliga, perquè dimecres no, vull dir, a tres quarts de set a Milà, dimecres no...
No, comencem.
No pot passar res, no, dimecres a Inter.
Ho dius amb un to com obrint una mica d'esperança.
Segurament no passarà res, però a l'Inter li va passar amb el Shakhtar i amb el PSV. Sí, en dues ocasions.
Que depenia d'ell mateix, sí. I que va quedar...
En dues ocasions, veritat, amb el Shakhtar i el PSV cas... li va passar. O sigui, a l'Inter, els jugadors quan estiguin allà...
Espero, no alimentem això, no?
Espero que no, en els primers minuts pensin... Ah, el Shakhtar es va fotre.
Primer que s'hauria de guanyar el Bayern, si passa això. Això per començar.
Ja ho sé.
I jo crec que el Bayern no vindrà aquí a concedir res.
No, ja ho sé. No,
estem d'acord o no? Vindrà, sí, i amb la versió que estem tenint, jo crec que no estem per guanyar el Bayern. I segon, que estem parlant d'un equip, a diferència del PSV i del Shakhtar, estem parlant d'un equip, el Victoria Pilsen, que han encaixat 16 gols, que n'ha fet 3 i ha sumat 0 punts.
Ja. Però tu imagina't que...
I li estan demanant que puntuï on tu vas perdre.
No, tu imagina't. Això no, en el món del futbol ha passat moltes... Ja en parlem.
Sí, David, hem dit que crearíem una mica...
Amb el Barça que era el futur.
És que amb això...
Amb el funcionament de la guita que era el futur. És un escenari hipotètic.
Tu imagina't que
l'Antoni Bassas, en Santi Nolla, o tu mateix, no? Aneu al Camp Nou, dimecres vinent, aneu al Camp Nou a les 8 i aneu escoltant RAC1 i de cop i volta, compta el Pilsen, gol amb Meazza. Hòstia, tu entres a l'estadi ja, de dir, no m'ho puc creure. No? Encara donarà moltes voltes.
I tu agafes a les 11 de la nit i fas els papers així del tu dia, fas els papers i els tires tots, perquè, clar, t'has carregat el guió, clar, evidentment, però...
No.
A Itàlia passen grans sorpreses,
Sí?
Itàlia, grans sorpreses, No està el Mundial... hi ha grans sorpreses sempre.
Sense anar més lluny, ahir vam estar a 3 centímetres que en Sufati empatés el partit. O sigui, saps què vull dir?
Partit horrorós i una mica més, no?
Una mica més i empatem.
Imagina't. 3 quarts i 1 minut de 12. Va, una pausa i de seguida continuem amb aquests 5 interrogants i atenció, perquè el que farem és focalitzar-nos també en la figura de Xavi Hernández, no? Estem parlant molt dels futbolistes, però Xavi, com a líder d'aquest projecte, doncs també ha de tenir part de culpa del que està passant i volem parlar de la seva figura. Si està discutida, si no... I què ha passat al llarg de la història amb d'altres entrenadors del Barça, que han estat discutits també en algun moment, o que hi ha hagut certs dubtes en algun moment? S'ha tingut paciència? No s'ha tingut paciència? Ara en parlem.
RAC 1. Si vibres amb un gol a Cornellà al Prat, o amb les celebracions a Montjuïc, el teu cor és Perico, i el teu lloc, Dazón. Gaudeix del proper partit del Reial Club Deportiu Espanyol i de tots els esports que vols, on vulguis i quan vulguis. Pericos, benvinguts. Subscriu-te a dazón.com. A Hyundai hem fet 30 anys. I com que, a més, sabem que a tu no t'ha agradat mai passar inadvertit, hem llançat la gamma N l'any 30è aniversari, amb tot l'acabat esportiu que busques a un preu increïble. Fes-te notar amb la gamma N l'any 30è aniversari i no passis inadvertit.
Hemos descubierto la super app del conductor y tiene muchos superpoderes. Una sola app con el poder de ahorrar al repostar, aparcar, lavar tu coche, reservar la ITV, pagar la zona azul y muchos más. Beep and Drive, la super app para el conductor. El superpoder de tener todo lo que necesita el conductor en una sola app. Descárgala para Android o iPhone.
Sóc el teu algoritme. Sé quantes hores entrenaràs. Sé quin menjar demanaràs. Sé què vols.
No ho saps. Nou Alfa Romeo Tonale Híbrid. Live on
unpredictably. Vine a veure'l a Auto 88, concessionari oficial Alfa Romeo a Barcelona i Mataró. Auto88.com. A Romacar, concessionari oficial Ford, disposem de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata. Tenim estoc, unitats limitades a preus irrepetibles només aquest mes. Romacar, a Barcelona, La Maquinista i al carrer Aragó, a Sant Just i a Sant Boi, únic concessionari fora Catalunya amb 4 premis Charmans a l'excel·lència en l'atenció al client. RomacarABS.com.
Busques cotxe? Aquesta és la teva oportunitat. Tens només 3 dies, 72 hores per aconseguir el teu Hyundai amb les millors condicions. Link Motor, concessionari oficial Hyundai a Sant Boi l'Hospitalet presenta 3 dies de vendes especials Hyundai, només els dies 20, 21 i 22 d'octubre. Informa't a Link Motor a Sant Boi l'Hospitalet o a linkmotor.es.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
De dies plujosos n'hi ha molts, d'assolellats també, però de dies únics amb ofertes úniques a Dacia no n'hi ha gaires. Per això aprofita els nostres dies únics Dacia amb ofertes especials. Únicament del 17 al 22 d'octubre i estrena ja un Dacia. Reserva cita a Dacia.es.
Descobreixo a la xarxa Dacia de Catalunya.
A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir que hi ha algú al teu costat. Per això volem estar a prop teu, siguis on siguis, per acompanyar-te en tot allò que importa. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
CaixaBank. Empresa col·laboradora de Mobile World Capital Barcelona.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la Gala Femenina de Futbol Europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
L'1 de febrer de 1971.
I el número de la sort, el...
707.
Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Parisé.
Nou minuts i la mitja nit, això és el Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya. Recordo que d'aquí a 10 dies, el dijous 27 d'octubre, com que és l'últim dijous de mes, tornarem a obrir les portes del Tu diràs. Si voleu venir de públic, tudiras@raco.net. Envieu-nos un correu electrònic amb el vostre nom i cognom i demanant això, un dels 20 llocs que tenim aquí a la tribuna principal de l'estudi 1 de RAC1. Dijous 27 d'octubre, programa en públic del Tu diràs i segona edició del Gran Concurs. Va, anirem una mica per feina. Dels 5 interrogants n'hem fet un, que hem parlat de la defensa i del lateral. Anem al segon interrogant.
Y hay jugadores para jugar allí, ¿no? Lo mismo que Sié, Frenkie, Mire...
El dilema del pivot, Frenkie de Jong o Sergio Busquets.
Hay varios futbolistas que se pueden adaptar perfectamente allí, ¿no?
Xavi, dient, puede jugar que Sié de pivote, Frenkie de Jong o Mirelem, ha dit. Mirelem Pjanic va parlar en el seu dia. Bé, no, la pregunta és directa. Canviaríeu ja Busquets per de Jong, per exemple, o veieu algun altre futbolista que pugui jugar allà, o ha de seguir jugant tot Busquets perquè va tenir un mal dia contra el Madrid? Tu, David, va.
Bueno, jo crec que Busquets necessita un descans. Jo sempre he defensat que Busquets és un fill del sistema. A mi m'ha semblat sempre, amb un equip endreçat del Barça, jugant en 30 metres, un equip curt, m'ha semblat el millor mig centre del món. No hi ha ningú que pensi a la seva velocitat i no hi ha ningú que ataqui una pèrdua a prop de l'àrea rival quan té 10 metres de recorregut. Ningú té aquesta capacitat per llegir aquest tipus de situacions com les que jo he vist que té Busquets. I per tant, en algunes ocasions, fins i tot quan ha rebut crítiques, jo he entès que també moltes vegades venia o sigui, els seus presumptes estats de forma o baix estat de forma venia donat pel que vivia l'equip, per una qüestió col·lectiva que el perjudicava, no? I de fet hem viscut fases en què en el Barça no acabava de rullar la cosa, que era criticat, anava al Selecció Espanyola i resulta que es confirma com el millor jugador de la Nations League, per exemple, no? És a dir, això ho hem viscut. Ara, jo haig de dir també, sentint-ho molt, que el Busquets que he vist en aquests últims partits que moltes vegades s'estiren perquè són d'anada i tornada, perquè es decideixen a les àrees, contra rivals físics, de talent, que et presenten resposta perquè estem parlant d'equips de Champions, a Busquets hi ha moments dels partits que l'han atropellat.
I posaries De Jong?
I jo crec, sempre amb la condició de poblar més la zona al mig del camp i, per tant, aquest quart migcampista que abans t'he dit, jo provaria amb De Jong, perquè és l'únic jugador que veig que, venint a la base a rebre, amb el futbol de cara, és l'únic jugador que li veig capacitat per, si no a nivell de caràcter, si futbolísticament, tirar del carro. No tindrà algunes de les virtuts que ha presentat Busquets al llarg de la seva carrera, però estem parlant d'un jugador que, com a mínim, en aquest tipus de partits, que a vegades se presenta anada i tornada, doncs té una capacitat física brutal, supera línies de pressió, té una conducció majestuosa i té moltes virtuts. I a mi em sembla que en la seva millor versió, Frenkie de Jong, no ens enganyem, estem parlant dels millors migcampistes d'Europa, sense cap mena de dubte, que no ha pogut brillar al seu nivell per circumstàncies, però que és així. Per tant, jo sí que apostaria, de moment, per un descans.
De Busquets, va. T'ha fet patir, Busquets, a tu, Antoni?
Sí. M'ha fet patir molt perquè és un grandíssim jugador extraordinari, però quan el Barça es trenca pateix molt perquè ja no té cames per arribar a tot arreu. Vull dir, no, és una evidència, ja té una edat i no arriba. Amb l'afegit que tot aquest cansament físic, jo penso també una miqueta psicològic, fa que li veiem fallar pilotes fàcils i passades fàcils al mig del camp, que dius, però si això Busquets no ho ha fallat en la vida.
Perquè va ofegat. Entonces.
Perquè hi ha un moment que ja, com aquell qui diu, no t'arriba l'oxigen a...
Com el dia de l'Inter, les dues passades, les sorties de pilota que
el gol de Lautaro.
El gol de Lautaro, correcte. I per tant, jo crec que això marca un punt, jo crec, de està exhaust, vull dir que no, i aleshores sí, esclar, per mi la solució és posar un jugador amb pulmons, amb cames. Jo crec que se li ha d'explicar molt bé què s'espera d'ell, perquè és curiós, mira que ja ha tingut minuts i partits, però jo encara penso que voler explotar, en el sentit positiu de l'expressió, el Frenkie de Jong. Jo encara ho crec. O sigui, que encara ens ha de donar, saps allò que dius, quina gran temporada ha fet, és que porta 3 anys magnífics. Jo crec que De Jong pot ser un jugador d'aquests. El que passa que, noi, de moment no arriba el dia.
No arriba, no. Tu, Santi, què faries? Canvi, ja?
Jo crec que depèn de com jugui el Barça. O sigui, si el Barça juga amb una pressió ben forta i ben feta davant i amb una línia defensiva al mig del camp,
clar,
jo crec que Busquets és el millor. O sigui, no hi ha un altre jugador com Busquets per aquesta transició. Per una transició de 20 metres. Per aquesta transició Busquets és el número 1, no hi ha un altre jugador com ell. Si el que fa el Barça és, la pressió no és una pressió potenta i l'equip es retira 5 metres o 10 metres, Busquets no té la capacitat d'anar cap enrere. Aleshores necessites un jugador físicament més potent. De Jong té l'avantatge de que, a més pot jugar de central, la qual cosa té una visió i és indiferent. I té més conducció, per exemple, que Bussi. Bussi és un jugador de transició més ràpida i De Jong és de més conducció. La qual cosa, a vegades, no és dolent, perquè també depèn de la conducció que fa, pot superar una línia. Aleshores, si el Barça no està disposat a fer una pressió brutal davant i la línia marcar-la de la defensa enmig del camp i que el camp sigui molt curt, aleshores, De Jong. Si no, Bussi.
T'ho resumiria molt fàcil. Amb la línia defensiva que tens ara,
De Jong
no pots jugar a Busquets.
Clar. Que si no
amb Araujo i Koundé al 100%,
és el que anem a dir.
Amb la línia tirada al mig del camp,
Busquets. No ho dic res de Kessié, que Kessié l'ha anomenat Xavi, que pot jugar en el pivot, però jo tampoc el veig massa.
Bueno,
no, és que
m'avisin, o sigui, sisplau.
Que t'avisin per la
tacta. Servei. Una hora i mitja abans del partit, que m'ho diguin, i llavors prendré la decisió...
No, anava només una mica en la línia del que ara deia el David i del que estava comentant el Santi, no? Del que parlàvem de Piqué i de Busquets, de si encara poden seguir jugant, no? És a dir, si juga Piqué, a qui li costa ara pujar a la línia defensiva, i tens també a Busquets, i Piqué s'acaba tirant enrere, i li acaba deixant aquest forat negre que hi ha al darrere de Busquets, Busquets pateix també molt més. Jo crec que són dos jugadors que difícilment poden jugar junts per circumstàncies com aquestes. No? En Frenkie de Jong jo crec que estem davant la gran oportunitat. No? El que fa temps que expliquem també, que va dir el Marc Carmona aquí, ens explicava aquell dia d'aquell famós PowerPoint que li van portar a Amsterdam, no? A dir-li, tu seràs el jugador que portarà el timó de l'equip, el nou Busquets, i aquest moment del relleu no ha arribat mai, potser estem a les portes ara d'aquest relleu,
el que
i que sigui, de dir, a veure si és aquesta la posició, i donar-li realment el timó, Frenkie de Jong realment agafa aquesta oportunitat i veiem aquesta versió. I acabo només lligant el tema del mig del camp amb la defensa, amb el que et deia també el Domènec Torrent en la prèvia del partit contra l'Inter, allò de dir, a vegades jugar amb tres i jugar amb un jugador que et pugui ajudar també a la defensa. És a dir, jugar amb Frenkie de Jong, que en algun moment determinat, jugant amb tres defenses al darrere, es pugui incrustar també
el que deia el Santi,
i exercir aquesta opció també de central.
No? Només una cosa, si apostes per Frenkie, el jugador de percebre que hi apostes, eh? També.
No, donar-li
si
el lideratge.
Si el jugador sent que és una cosa accidental, perquè Busquets no ha estat bé en aquests partits, i aviam què passa, tampoc crec que és la millor manera. Jo crec que ha de venir precedit tot per un missatge de Xavi contundent cap al futbolista, dir, escolta,
Mira,
anem amb tot.
Ajuntarem l'interrogant 3 i el 4, ja veuràs, primer el 3.
El Gavi especialment emociona. Com competeix i està amb rampes i segueix, això no té preu per un entrenador.
Quin pes han de